Són les 11, el 30 de setembre, i de fet al setembre li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una última hora intensa. D'entrada connectarem amb la flotilla. S'està acostant a la destinació final. Volen arribar a Gaza i la incògnita a partir d'ara mateix ja és com pot reaccionar Israel, fins a quin punt intentarà impedir que això acabi sent així. De seguida hi connectem en directe.
I també parlarem d'habitatge avui amb el punt de vista del president de The District, que és aquesta trobada internacional d'inversors immobiliaris que s'està fent a Barcelona. Cap on van les ciutats? Ciutats com Barcelona, també Girona, han canviat de fesomia en molts pocs anys, molts veïns se'n senten expulsats. Quins són els nous models de convivència que projecta el capital, el diner, els inversors? Cap a on, també, cap a quin model urbà projecten les seves inversions? En parlarem amb el president del Congrés, Juan Velayos.
I com sempre tenim aquí una oient misteriosa, no podem dir encara exactament qui és, perquè les normes
no, no,
que ens vam marcar són així, vull dir, no ho podem dir, però sí que podem avançar algunes cosetes.
Sí.
I promet, per exemple, quin talent té, quin do, per combinar temes profuns amb sentit de l'humor i que el missatge arribi.
Exacte. Mira, sempre ens fixem a vegades, no?, en influenciadors, que les xarxes socials doncs, posen sobre la taula tendències, amb, a vegades amb una certa frivolitat, i ho critiquem, no? Doncs també a les xarxes podem trobar aquest tipus de contingut. Compromès, i això, amb aquest afegit del sentit de l'humor, res, tres quarts d'hora i la coneixem.
Tenim. Exacte, exacte. Va, doncs som-hi, que ens queden 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem ja en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat fins ara aquest 30 de setembre.
Em diuen, has d'acceptar les condicions de Hamas, retirar tots els soldats de la franja. En absolut, no passarà. Al contrari.
Contemples la creació de l'estat palestí?
De cap manera. Ni tan sols està escrit a l'acord. Ja ho vaig dir, que ens hi oposaríem amb totes les forces.
Els donarem 3 o 4 dies, veurem com va. Tots els països àrabs, els països musulmans s'hi han apuntat. Israel també ha signat. Esperem Hamas. I Hamas ho farà o no ho farà. I si no ho fa, tindrem un final molt trist.
Es proposa fonamentalment crear a Gaza un protectorat sota tutela nord-americana en el pitjor estil del colonialisme del segle XIX. És una proposta que no està a l'alçada del que és el dret internacional ni els drets humans, no? I, per tant, jo crec que aquí a Europa s'ha de mantenir ferm en defensar el que ha sigut sempre la nostra política, no?, que és defensar el dret internacional i una solució de dos estats i que cessi l'ocupació legal dels territoris palestins per part de l'estat d'Israel.
A les últimes dècades, els polítics s'han convençut que la nostra feina és fer de policies en llocs remots, com Kènia o Somàlia, mentre Amèrica està sota invasió des de dins. Estem sota una invasió des de dins. No és diferent d'un enemic forà, però és molt més difícil perquè no porten uniforme.
Com que sóc conscient de que pot ser que faci una mica de mandra, això d'escoltar el dirigent d'un partit polític dient que vol ser candidat en unes eleccions, que en gran mesura també és allò que avui volem dir, voldria saber-vos-ho compensar, encara que sigui mínimament, intentant que allò que us diré sigui interessant i sigui útil.
I els ingredients de la fórmula depenen de nosaltres. Unitat, transversalitat. No mirar el que tenim al costat, què pensa, ni quina llengua parla, ni quin origen té, ni quina religió professa, sinó integrar, incorporar el conjunt del poble de català de Catalunya en una mobilització per la seva llibertat. I, sobretot, mirada de futur.
Fundamentalmente el Consejo ha rechazado una vez más esta oferta o esta oferta mejorada. Sigue infravalorando al Sabadell.
A la vila d'Eivissa és on el temporal ha descarregat amb més força. El Consell Insular parla de 4 ferits. Els bombers han rescatat una vintena de persones que han quedat atrapades en soterranis, ascensors o cotxes just en el moment de la crescuda de l'aigua.
Solamente en el año pasado, en 2024, fueron 9 los niños y niñas asesinados y este año, lamentablemente, tenemos que referir 3 víctimas por violencia vicaria. Por lo tanto, creo que el contexto hace que efectivamente demos un paso adelante en la protección de las mujeres frente a la violencia de género y, en concreto, frente a la violencia vicaria.
¿Por qué un homenaje al Teatro de Aficionados? Porque, ostras, venim tots, tota la gent que ens dediquem en aquesta professió, en aquest país, venim d'això, venim del teatre d'aficionats. O sigui, és un fenomen que existeix aquí a Catalunya només.
Són les 11 i gairebé 7 minuts i són hores decisives ara mateix per la flotilla Global Summit, que vol trencar el floteig, el bloqueig i entrar ajuda humanitària a la franja de Gaza. Podem saludar en directe ara Adrià Plazas, l'activista amb el qual vam conversar fa uns dies, que està en aquesta flotilla. Adrià, bona nit.
Hola, bona nit.
Com esteu i on us trobeu ara mateix, Adrià?
Doncs ara mateix ens trobem entre unes 160 milles i, bueno, aprofitant les hores de descans per el que seran les següents hores, que seran dures i intenses.
Quan teniu previst arribar, o intentar-ho, arribar a la franja de Gaza?
Si tot va bé, nosaltres arribem, si la meteorologia sobretot ho permet, en unes 18-24 hores.
O sigui que demà ja podríeu ser-hi. Quina és la sensació que teniu ara mateix? Us trobeu en aigües internacionals, en aquest punt on esteu, o aproximat? Israel ja va atacar embarcacions de la flotilla de la Llibertat. Llegíem que, segons la ràdio pública israeliana, l'exèrcit es prepara per interceptar les vostres embarcacions. No sé si vosaltres heu notat alguna cosa, si teniu informació respecte a tot això?
Bé, nosaltres anem seguint tota l'actualitat i ens anem preparant i adaptant, malauradament, però, i com s'ha anat comunicant, la missió des dels seus inicis amb atacs a Tunísia i els del passat 22, si no recordo malament, ha sigut atacada i, per tant, tenim la mateixa preparació. Protocols activats, guàrdies reforçades i a l'espera de qualsevol escenari, però amb la ferma voluntat d'arribar a Gaza.
Què hauria de passar perquè giréssiu?
No ho hem contemplat, la veritat. Segurament hauria de passar un escenari tan estrambòtic i surrealista, tot i que l'estat sionista ens té acostumat a això i molt més, que fes canviar les coses. Però vaja, nosaltres seguim convençudes, no ho van aconseguir a Tunísia, no ho van aconseguir en aigües internacionals del 22 de setembre, fer-nos girar cua no passarà.
Si això acabés aquí, consideraríeu que la vostra acció ja ha estat un èxit, perquè se n'ha parlat molt i molta gent s'ha plantejat coses gràcies a això, o l'èxit és arribar?
L'èxit, evidentíssimament, és aconseguir la missió, i si no es pot serà perquè hem estat segrestats en aigües palestines per part d'un estat com és el sionista, però vaja, per nosaltres trencar el bloqueig és un objectiu en si mateix i és una part més per acabar amb tot el genocidi que s'està produint. Per tant, considerem que han de seguir les mobilitzacions com la que hi ha aquest dissabte a casa nostra i per tant, seguirem organitzant-nos.
Adrià, bona nit. Abans de salpar, vau rebre tota una sèrie de formació, no?, per saber com actuar en cas que Israel us intercepti els vaixells. I, per tant, si això passa en les properes hores, tu deies 170 milles, això, pels nostres oients, són uns 300 quilòmetres de distància fins a la costa. Quin és el protocol que hauríeu d'aplicar? Com us hauríeu de comportar davant d'aquesta interceptació si es produeix?
Clar, nosaltres, diguéssim, som una missió d'acció humanitària no violenta i, per tant, el que farem és estar preparats, actuar amb aquests criteris de no violència i per motius de seguretat tampoc podem desenvolupar massa perquè entenem que ja som escoltats de per si, més en una emissora pública, i no podem donar masses més detalls.
D'acord. Mira, fa una estona hem pogut parlar amb el ministre de Cultura del govern espanyol, l'Ernest Tortazón. Feia aquest avís a Israel en una entrevista que, com deia, li hem fet fa una estona.
Tota la pressió s'ha de posar en el govern d'Israel perquè permeti que aquesta flotilla arribi. I, per tant, una vegada més reiterar-ho, jo crec que l'únic que estan intentant els activistes que estan a la flotilla és obrir un corredor humanitari, i s'ha d'exigir al govern d'Israel que el deixi entrar. I això és una exigència que tots els països de la Unió Europea hauríem d'estar fent, igual que l'estem fent nosaltres des d'Espanya. No?
Clar, com valoreu, Adrià, el suport de la comunitat internacional? Ha arribat, per exemple, el vaixell de l'Armada Espanyola que va sortir dijous de la setmana passada, encara no ha arribat, si no ho tenim mal entès.
Clar, jo, diguéssim, mantinc les paraules que vaig dir l'últim dia. Nosaltres seguim considerant que, evidentment, els gestos ajuden, però que davant un genocidi fer gestos és molt trist i, per tant, necessitem accions i fets. Clar, la nostra pregunta és si acaba arribant aquest xic i poc tinc dies de guerra, aquest xic entre les palestines o fa com l'Italia i anarà a mitja cua quan arribem a les 5 milles. I en cas d'aplicar les resolucions de la ONU, obriran els estats a fer el compliment d'obrir un corredor humanitari, o simplement pues, passarà això, aquests gestos que nosaltres fins ara pues, no hem vist en que s'estaven convertint.
Perdona, t'hem perdut una mica la connexió i m'agradaria que ens ho tornessis a repetir. És a dir, tu el que et planteges és quan arribarà aquest suport, no? Dius a partir de 120 milles de la costa, que ja seria la zona conflictiva, no? Si no ho hem entès malament, no sé si ens ho pots repetir.
Sí, sí, o sigui, el que dèiem nosaltres és que aquest suport, vull dir, no entenem exactament en què es materialitza, bàsicament perquè no sabem si els vaixells militars que han vingut dels diferents estats entraran i traspassaran aquestes famoses 120 milles i, per tant, compliran amb les resolucions de l'ONU o donaran mitja volta o ens faran avisos de que donem mitja volta a ells.
Mm. Vosaltres els veieu, aquests vaixells, o no?
Els hem vist alguns, però ens ha arribat informacions per part de l'ambaixada italiana, per exemple, que ells es retiraran aquestes 120 milles. En el cas espanyol, ni idea de què faran, però vaja, la sorpresa seria que entressin.
Si entren, si no entren, doncs avançareu en solitari cap a la costa. Són hores determinants, clarament, perquè us trobeu ja molt a prop. Tu deies que és un recorregut que en condicions meteorològiques normals s'hauria de cobrir en les properes 24 hores. De fet, no sé si us ha arribat una crida que s'ha fet des d'Itàlia demanant a la flotilla que gireu cua. No sé si us arriben aquest tipus de missatges.
Sí, les ambaixades dels diferents països van contactant per vies formals i informals per intentar que els ciutadans dels diferents estats facin mitja volta. Però vaja, la resposta, diguéssim, és bastant unànime. Estem fent el que se suposa que el dret internacional que tant defensen aquests estats i tots els organismes internacionals obliguen a fer, però si no s'està fent ho farem nosaltres, la societat civil organitzada.
Ara ho comentàvem també, l'exèrcit, segons ha informat la ràdio israeliana aquest mateix vespre, el pla que planteja, o fa públic que planteja l'exèrcit d'Israel és interceptar aquesta flotilla, els diferents vaixells, transportar els 500 activistes que sou aproximadament doncs, amb un vaixell de l'Armada que us portaria fins a Israel i allà doncs, es procediria a tota una sèrie de protocols protocol que ja hem vist en alguns altres casos, un interrogatori i una deportació posterior. Estem parlant d'uns 40 vaixells i, segons informava la ràdio israeliana, doncs, davant la impossibilitat d'arrossegar-los tots fins a port, el que es faria, segons la ràdio israeliana, s'ha informat aquest vespre, veurem després què és el que passa, si passa, seria enfonsar algunes d'aquests vaixells perquè no hi hauria efectius per retirar-los tots. Si passés això, vosaltres arribéssiu a ser interrogats i deportats, teniu clar el protocol que segueix? Teniu assessorament legal també davant d'aquesta situació possible?
Sí, a la flota ja diguéssim té un equip legal i participa en diverses organitzacions de diversos estats i estem bastant molt tranquil·les, un per aquest factor de protecció legal i dos pel que deia abans, perquè sabem que des dels diferents països, jo puc parlar de casa nostra de Catalunya, estem convençudes que hi haurà una mobilització i que per tant això ajudarà a la comunitat internacional a fer pressió i que nosaltres puguem tornar.
Molt bé. Doncs gràcies per atendre'ns, Adrià Plazas. Connexió en directe ara mateix quan és un quart de 12 d'aquest dimarts 30 de setembre amb la flotilla Global Summit quan està, doncs ara ho dèiem, a unes 150-160 milles, això són uns 300 quilòmetres de la costa de la Franja de Gaza i per tant ja molt, molt a prop del que es considera aquestes aigües conflictives en les quals doncs Israel podria fer aquesta interceptació per evitar la missió de la flotilla. Gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit. El que dèiem és un quart de 12 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i ara a la seguida tornarem. És una pausa curta. Parlarem amb el president de The District, aquest congrés sobre el món dels inversors immobiliaris que ja ha arribat aquí a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
49.705 49705 sèrie 4.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
A la nit dels ignorants passen coses increïbles. Els oients tant volen acabar amb els coloms.
Estem desesperats amb els coloms. Avui he tancat la cuina, dic que avui n'hauré atrapat dos o tres i a cop d'escombra... Amb els...
Com es lleven per fer una truita de mitjanit?
La farina no es coneix gaire.
No, no es coneix gaire, no. Truita de farina no l'he feta mai.
Vine a la cuina i vull provar. I m'ha sortit una truita, escolta.
I sempre amb la millor banda sonora.
Ahorita quedé decidida...
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada... La nit dels ignorants. Amb Marta Romagosa.
Nit dels ignorants.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Les 11 i 19 minuts, aquest any s'ha graduat la primera promoció dels estudis d'intel·ligència artificial de Catalunya. Són uns 90 alumnes de la UPC i de la UAB, les dues universitats públiques que van impulsar aquest nou grau ara fa 4 cursos. L'interès per aquests estudis creix i aquest curs la meitat dels estudiants que hi ha han demanat plaça en primera opció, doncs n'han quedat fora perquè hi ha molta més demanda que places disponibles. Saludem a la Sara Canyete que els han anat a conèixer. Sara Canyete, bona nit.
Bona nit. Hem volgut conèixer qui són aquests primers graduats i ens hem trobat amb uns estudiants amb bons resultats acadèmics, perquè la nota de tall per accedir a una plaça passa dels 11 punts sobre 14 i interessats en les matemàtiques, la informàtica i la tecnologia. Expliquen que la intel·ligència artificial s'ha popularitzat els darrers anys, però que ve de lluny, i això fa que els estudis tinguin una base estable. Ramon Sangüesa és cap d'estudis del grau DIA a la Universitat Politècnica de Catalunya.
Jo et diria que l'intel·ligència artificial té 70 anys. Per tant, hi ha un nucli estable que aguanta les embranzides de l'actualitat, per dir-ho així, o de l'economia, d'alguna manera, o de l'última aportació tècnica, no? Ara tenim una preponderància de determinat tipus d'intel·ligència artificial, està molt identificada, potser excessivament, amb la generativa.
Sara, què diuen aquests primers graduats en intel·ligència artificial?
Doncs reconeixen que al principi no sabien gaire on es ficaven, però 4 anys després, i ja graduats, tots tenen clar que la intel·ligència artificial revolucionarà el món i el mercat laboral, i creuen que la societat encara en sap poques coses. L'Òscar Molina és un dels primers graduats.
Però la intel·ligència artificial no és solament el ChatGPT. Aquesta és una concepció que té la societat una mica equivocada, que entenen la intel·ligència artificial com els models de llenguatge, i són solament un camp molt específic de la IA, però també hi ha altres models molt importants, com per exemple els models mèdics, que no són models de llenguatge, no et diuen res, però donen molta informació molt important.
La intel·ligència artificial es pot aplicar a àmbits tan diversos com la salut, el transport o la moda. Un exemple el trobem en aquest projecte que l'Eva Saràbia va fer durant la carrera.
La intenció era entrenar un model perquè sigués capaç de mirar radiografies i trobar-hi problemes, per tant, de que els metges no haguessin d'estar mirant totes les radiografies que feien i anar una per una, sinó directament aquelles que tenien, doncs, un petit problema, i així se'ls reduïa el temps de la feina.
La demanda laboral per a aquests professionals és altíssima. Els contracten fins i tot abans que acabin els estudis i sovint per liderar projectes. És el cas de la Llum Fuster, que s'ha quedat treballant a l'empresa on ha fet les pràctiques.
Bé, jo vaig començar com a primera persona específicament d'intel·ligència artificial a l'equip de qualitat, i ara som un equip de 4 persones que bàsicament desenvolupam projectes interns dins l'empresa per ajudar en el dia a dia, per automatitzar alguns processos, però amb mètodes d'intel·ligència artificial.
Segons les dades facilitades per les universitats i com passa en altres carreres de l'àmbit tecnològic, només 3 de cada 10 matriculats són noies.
Bé, tot canvia molt ràpidament, eh? Només en 4 anys, des que es van obrir aquest nou grau, ara la meitat dels que s'han volgut inscriure no ho han pogut fer. Mira, també ha canviat molt ràpidament, o ha tingut un creixement ràpid, el congrés, en direm, de District, eh? Més de 2.500 inversors de tot el món, inclosos centenars de fons inversors, es reuneixen aquests dies a Barcelona per analitzar les oportunitats de negoci del sector immobiliari. Ens acompanya Juan Velayos, que és el president de The District. Bona nit.
Què tal? Bona nit, Agnès.
I fundador de JB20 Investment, no sé si ho he dit bé, JB20.
Ho has dit perfecte.
Fantàstic. Escolta, com ha anat la primera jornada?
Doncs molt bé, estem molt animats, la veritat. Potser un 10% més d'assistents que l'any passat, el mateix, el primer dia, de gent que ha entrat físicament. El sentiment, diríem que optimisme, no hi ha hagut cap enrenou, la veritat és que ha estat molt tranquil a l'entrada i tothom ha estat molt, molt a gust, i demà també pinta el dia molt animat. Les xerrades d'avui, tothom ha sortit content, o sigui que estem, la veritat és que, molt animats.
Quan el sector dels inversors està optimista, no, com deies, què hem d'entendre la resta?
Doncs és un dels temes que tots hem d'intentar fer una mica més de pedagogia. Jo crec que hi hagi optimisme al sector inversor és una molt bona notícia pels grans fites que tenim, com per exemple la de la vivenda, no? La vivenda assequible, que és un drama, un problema altíssim, i que jo crec que mai hi ha hagut optimisme. No? O sigui, fa molts anys que el capital mai havia entès que hi havia una verdadera voluntat de que es pot posar en marxa vivenda, i potser perquè la pressió social ara és molt més forta perquè hem arribat a un punt en què la gent jove, i no tan jove, no té accés a la vivenda ni per comprar ni per llogar, i la part política està entenent que això alguna cosa s'ha de fer. El capital sempre ho ha dit, no? I el capital ha dit que fer un qualsevol immoble necessita molta inversió en capital. No ho podrem fer mai només amb inversió pública. Hem de ser capaços de fer-ho amb inversió pública i amb inversió privada. La inversió privada el que necessita... Hi ha molts tipus d'inversió privada. I el que tots volem i el que tots treballem i el que estem intentant fer a The District és portar aquell capital que té una visió de més llarg termini, que està buscant uns retorns més raonables i que per fer-ho només demana una cosa, que és certesa. Deixa'm entendre on inverteixo, deixa'm entendre que el meu retorn és raonable però és segur, i si això ho aconseguim entre tots, el capital vindrà. I el capital, que sempre ha sigut molt escèptic, no és un problema només de Barcelona, no és un problema de Catalunya, no és un problema d'Espanya, és un problema europeu, però és veritat que molts llocs d'Europa s'està fent bastant millor que aquí. I sempre havien sigut molt escèptics. I el que havíem aconseguit aquí a treure el capital, que encara estem tots amb els anys 2008 i anteriors, i aquesta indústria no s'assembla en res a la que hi havia el 2008. Però això no ho hem sigut capaços de transmetre, capaços d'explicar, ser capaços de construir confiança entre tots.
Clar, perquè la gent observa, no?, que aquestes dificultats van a més. Quan dius que la inversió sigui raonable i segura,
sí,
per què el sector entén que no és ni raonable o que no està ni raonable ni segura?
Hi ha un tema... O sigui, el capital, i intento fer-ho que s'entengui, no?, perquè ens entengui tothom que està escoltant. O sigui, el capital li demana un retorn a un perfil de risc. O sigui, quan més risc hi ha una inversió, el capital li demana més retorn. I així funciona el món. O sigui, si tu m'estàs demanant que inverteixi amb això, que té molt risc, jo no em conformo amb un 5%. Jo necessito un 15%.
De retorn.
De retorn. Si tu em demanes que inverteixi en una cosa molt segura, amb lletres del tresor, doncs em conformo amb un 3%. Com aconseguim que la vivenda tingui la percepció de que és una inversió segura? Això és el que mai hem aconseguit. Per què? Primera, perquè ara és taronja, ara és groc, ara és verd, en funció del partit polític que hi hagi. Perquè portar un sol a que et donin una llicència, no saps si són 3 mesos, 6 mesos, 12 mesos, 18 o 22. Perquè no saps si construir-ho costarà 10 o 15 o 20. I si no saps el temps, no saps el cost, no saps el benefici. Si ara, com estem ara plantejant, el sòl, l'administració et diu té, et poso sòl a disposició, et diu, tranquil, que les llicències trigaran 6 mesos. I la construcció, amb aquest, estem entrant una miqueta en la industrialització, però et costarà 10. Tu saps que al final tindràs l'habitatge per 10. I dius, ara potser em conformo amb 12, amb 11 o amb 10 i mig. Si tu no tens ni idea si això costarà 10, 15 o 20 i si trigaràs un any o 3 anys, qui li demana a aquest senyor que el preu sigui 10 o 12? Diu, és que perdré diners, segurament. No ho farà mai. Això és el que està intentant el capital transmetre. Si em dones certesa, jo em conformo, perquè sóc el perfil de capital molt més tranquil, em conformo amb un retorn més petit. Això no ho hem aconseguit mai. És un tema de regulació, és un tema de burocràcia, és un tema d'incentius, hi ha moltes coses darrere d'això, però al final el missatge, que no sé si s'entén o no, però és certesa, poc retorn.
Sí. Sí, de fet, en les últimes hores hem parlat amb alguns dels grans inversors que participen al Congrés i tots denuncien, no?, que se senten maltractats a Catalunya, no? I segurament doncs, és per aquesta indefinició o canvi de marcs, per bé que, esclar, quan algú sent que té dificultats per accedir a l'habitatge, sent determinats discursos, diu, escolti, al final jo el que penso és que vostès estan especulant amb un dret fonamental, que és que el que jo tingui un sostre on viure.
Però jo ho entenc, eh? O sigui, aquí hi ha un perdedor, que és el comprador usuari de vivenda, que és la gent jove i la gent no tan jove, que el que sí que sent és que no té accés a la vivenda. El que potser no som capaços d'entendre és el capital, que per ser el capital és global. Capital decideix si inverteix a Barcelona, si inverteix a Madrid, si inverteix a Londres, a Berlín o a Amsterdam. Mm-hmm. És molt difícil demanar-li a aquest capital que inverteixi en un lloc on no el volen. Això és molt difícil. I el segon tema és... Hi ha molts perfils de capital. Lo d'especuladors, segur que hi ha inversors especuladors. Però és un concepte de risc. O sigui, si el capital d'aquest, que és el que ens agradaria tenir, jo diu, jo ho sento, però Barcelona, si no em volen, no em posen moltes dificultats, doncs me'n vaig a un altre lloc. Qui és el que vindrà? El capital que diu, com a Barcelona, el perfil de risc és més alt. I jo necessito, perquè és el que jo vull, més retorn, doncs he d'anar a Barcelona, perquè com a altres llocs sí que em volen i em cuiden, allà tenen el capital que ens agradaria tenir aquí. Aleshores, si no som capaços de distingir capitals en funció de risc-retorn, ens estem tirant un tret al peu.
Com que estic deduint, com que aquí es planteja un escenari de risc, això, no? entenc que el que està dient és fins ara ha estat molt arriscat. Sí. I no sé si on això s'acaba deduint de com que és arriscat, al final qui fa una compra, rehabilita o construeix de nou, al final, com que és tan arriscat i hi ha tant risc per ell, pel seu guany, doncs no té cap altre, poso un escenari que no sé, no té cap altre que posar uns lloguers altíssims, no fer renovacions en els veïns que ja hi són, perquè com que hi ha tant de risc, ha d'anar a assegurar. No sé si aquesta és l'equació on ens volen fer anar, no? Perquè això passa, de risc o no risc, això està passant, no?
Sí, sí i no, no? És a dir, hi ha un perfil de capital que simplement no és que... Simplement no ve. Simplement no inverteix. Ja. Perquè ells volen certesa. I ells no volen especular. I ells no volen posar els lloguers a 20. No venen. El perfil d'inversor, que potser ve... és que si no ho posa a 20, no inverteix. I el que hem d'entendre és què fem. El que no passarà és que no es resoldrà el problema de la vivenda sense capital. Mai. O ens pugem a tots els impostos fins a no sé on perquè ho fem tot amb capital públic, no és viable. O intentem entre tots generar un marc de confiança perquè el capital digui ara si em dius això jo puc posar els lloguers a 12. És més, hi ha el debat de si posem rentes tasades o no tasades.
Sí, els límits que s'estan aplicant ara als lloguers.
Hi ha qui, jo penso que no és la solució, però admeto que podria ser la solució. O sigui, és un debat que no té una resposta, no és ni blanc ni negre. Hi ha altres coses que és blanc, no és negre. O sigui, el 30% és un despropòsit 30, i ho serà sempre.
El 30% és que cada promoció que es faci es destini el 30% a habitatge de lloguer.
Simplement perds diners. I com perds diners, ningú posarà diners.
Bueno, no s'està fent.
Simplement no hi ha una sola vivenda. Hi ha algú que no ho entengui, pues la frustració és que portem anys i simplement no es fa ni una sola vivenda. Si algú vol demanar que el capital vingui a perdre diners... No entén el funcionament del mercat, no?
Entesos. Barcelona, passa amb Barcelona, està començant a passar amb Girona, per què són tan atractives per aquest capital que ara dèiem, no? Que ve d'arreu del món, al final. Per què venen a Barcelona? Per què Girona? Què tenen d'especial?
No, venen
passa,
a...
Passa igual a Madrid, sí, passa igual a València...
Passa igual, o sigui, hi ha moltíssima més demanda que oferta. O sigui, quan no hi ha suficient oferta i hi ha molta demanda, és un mercat que necessita generar oferta. Per tant, tots els mercats hi ha moltíssims. O sigui, totes les grans ciutats, diria, ciutats rellevants o molt rellevants, com pot ser Barcelona, com pot ser Girona, però moltes altres arreu d'Europa, no és un problema d'aquí, no és un problema d'aquí, doncs tenen... No sé si la paraula és l'atractiu, diria que no. O sigui, la inversió aquí ha sigut un 17% versus un, de l'estrangera versus un 52% a Madrid. O sigui, que el problema el tenen agreujat a Madrid amb capital de molts altres llocs. Per tant, et diria que no hem d'entendre que és un problema nostre i que no és un problema dels altres, és un problema de tots. I és un problema greu o molt greu i cada vegada més greu. I el que no estem encertant ni uns ni els altres és en buscar solucions. Es poden buscar solucions al món privat? Clar, esclar que sí. Es pot fer al món privat les coses molt millor? Esclar que sí. Però el que no obligarem el capital a invertir a Barcelona o a Madrid, no l'obligarem. El que li hem de posar és entendre si volem que vingui un capital de llarg termini raonable, que és el que tots volem, intentem posar les condicions perquè aquest capital decideix...
Quines són? Voldria avançar, però quedem-nos aquí. Quines són? Faci la carta als Reis. Quines són aquestes condicions que demana?
A Barcelona diuen que hi ha sòl per 70.000 vivendes, d'una manera o d'una altra. Posem-les al mercat. Posem-les al mercat.
Que s'alliberi aquest sòl.
Que s'alliberi aquest sòl.
De qui és aquest sòl ara mateix?
Públic.
Públic,
d'una manera o d'una altra.
De diferents usos.
De diferents usos, però que admeten ús residencial. Fem entre tots. Tots diem que el tema aquest de l'urbanisme és tan complex que no el podem solucionar. Home, el sentit comú diu que pot ser molt complex, però no ho ha de ser tant. Si ja sol, busquem els mecanismes amb la màxima transparència perquè hi hagi 70.000 vivendes que es puguin posar al mercat. Si el sòl és públic, fem-ho amb règim de concessió. Posem el sòl. O sigui, al final, el preu d'una vivenda és quant val el sòl, quant val construir-la, 25% d'impostos. Això és el que val una vivenda. Si al sòl li posem un preu zero, perquè és de l'Ajuntament, o de la Generalitat, o de qualsevol altre organisme públic estatal, bueno, un sòl és entre un 20 i un 30% del total. Si el posem a zero, ja estem reduint un 20%.
I que després amb els anys retorni, o com?
Que retorni, sí,
com a concessió,
sí.
Clar,
com a concessió, que continuï sent... Si els impostos de 25 vagis a zero, hem baixat a la meitat els preus dels pisos,
Ja. Clar, això dèiem, és un fenomen global. Cap on van les ciutats? És a dir, no? Perquè a nosaltres ara que ens estem trencant el cap amb tota la gent que s'està veient expulsada de les ciutats, la més pròxima doncs és Barcelona, ens passa a Girona, ens passen moltes altres ciutats, vull dir, és un moviment de desplaçament de la gent. Com seran les ciutats? Com ens les hem d'imaginar? Des del vostre punt de vista, no? Quina és la ciutat del futur immediat?
És una difícil pregunta. O sigui, així com l'altra, amb la meva opinió, és molt difícil, però es pot simplificar molt, el que he intentat d'explicar abans. Cap a on van la ciutat ens hem de preguntar moltes coses, no? O sigui, volem una ciutat oberta al turisme o no la volem? Jo crec que tots estem d'acord, d'una manera o l'altra, que oberta a cert turisme, oberta al turisme, jo crec que volem que Barcelona sigui una ciutat oberta, no? Sempre ho hem sigut, però volem que el turisme impliqui l'expulsió de la ciutat dels barcelonins. Jo crec que tots tenim clar que no volem això, no? És a dir, tenim els dos extrems. Volem estar oberts al turisme, no volem que ens expulsin de les ciutats. I això com es fa?
Clar,
i això com
ja
es
fa? Clar, ja està passant,
Jo crec que el primer seria, probablement, com a tot, els extrems s'estan matant. En tots els temes. En tots. I en aquest també. turismo no. Estem tots bojos. Tots els barcelonins fora de la ciutat estem tots bojos. O sigui, veritat que volem un equilibri? Pues jo crec que com a tota la vida, no? Anem a buscar coses equilibrades, no? Té sentit que els pisos turístics estiguis al tercer i primera uns turistes i que el segon i el quart no puguin dormir perquè estan fent festa tot el dia? Pues sembla que no. Pues fem una petita... Pues aquests pisos turístics traiem-los del mercat. Volem pisos turístics que no tenen, que no estiguin regulats i que puguin fer el que vulguin i tal? Pues no, pues traiem-los del mercat. Vol dir que vos posem a tots els turistes? Ostres, no, que no. Vivim d'això.
En principi, els pisos turístics a Barcelona no n'hi haurà d'aquí 2 anys. Crec que la idea era 2028, sí. Ja són 3 anys.
Pues
veurem.
Que... Pues aquesta, potser, és una mesura potser una mica extrema, no? O sigui, que no hi hagi un sol pis turístic, pues no, ja veurem si és la decisió correcta. Potser hi hauria mesures intermitges que, com tot, quan fem mesures de... tot per aquí, pues veurem per on surt.
Avui s'ha parlat de models de living. Nosaltres ho hem traduït en nous models de convivència o sí. De viure, no? Clar, per exemple, anem cap a una societat de molt envellida, no? El baby boom d'aquí a pocs anys necessitarà doncs, o viure a casa seva, si s'ho poden pagar, etc, o necessitar residències, que no n'hi ha de residències ni públiques ni privades. Les privades, la gent, molta gent tampoc no se les pot permetre. Avui s'ha debatut sobre això, sobre els temes de salut de la societat i cap on avancem. No? Què projecta el capital? Què és el que està projectant mentre les administracions... doncs, van pensant també.
Sí, jo crec que el capital, el que van tenint probablement avançadament, perquè van mirant models que funcionen arreu, és cap a on va la societat i quins models volen, no? la gent a on vol viure. I això jo crec que ho hem vist molt clar els últims anys, els dos extrems, no? Que són els estudiants i la gent gran. Fa no tants anys, si enviaves el teu pare o la teva mare a una residència, eres un cafre. Tenies que tenir la casa. I algú dels fills, normalment la dona, es quedava cuidant els pares. Això avui tots hem entès, que és una burrada. O sigui que la solució probablement idònia per l'última etapa vital, tots hem anat culturalment entenent que és la residència. Els joves, jo mateix, a la meva època, tots volíem un pis compartit. No volíem ni sentir parlar del col·legi major. Ens obligaven els pares el primer any o el segon, però la que podies cap al pis compartit. Avui els joves volen viure a la residència, perquè és un immoble definit per al que ells volen a aquesta edat.
I també perquè les habitacions també s'estan posant pràcticament igual de cares que les residències, no? Vull dir que tot es tensiona, tot es tensiona.
Bueno, això és un altre tema, no? O sigui, la segona pregunta és... Després podem parlar del...
D'acord.
Però si a un jove li dius on vols viure, a un pis compartit o a una residència, fa 10 anys et deia a un pis compartit. Avui et diu una residència. És... I el capital, diguéssim, el capital que ha entès és que això és el que vol la població. Ara estem començant a veure els models de living, que hi ha molta gent jove, jove vol dir 55 cap amunt, jove, que per aquesta etapa vital de plenitud el que no vol és soledat. Gent que viu sola per infinits motius. S'està generant aquest concepte que li diuen senior living.
Sí.
Gent jove en plenitud que vol viure en comunitat. Pues és un model que anirà sortint al mercat. Hem viscut tot el que és el flex living.
Què és el flex living?
Flex living són complexes grans que estan funcionant bastant més a Madrid per ara que aquí, de 300, 350 habitacions en moltes zones comuns. I estan plens. I han trobat un públic que va dels 20 fins als 40 i, que és gent que està en sentiment de que vol viure amb que passin coses, no? I és el flex living. Després hi ha una altra lectura. No, van al flex living perquè són petites habitacions, perquè no es poden... No és veritat.
No?
No. Tu vas a veure el model de gent que hi ha al flex living i és gent jove que s'incorpora a la vida laboral, i que prefereixen viure amb aquest model, que estan tot el dia fora treballant, molta gent de fora que ve a passar, i dius no, no, jo ho sento, però viure a l'Eixample, al quart primera, amb tres habitacions i tal, estic molt més a gust amb aquest concepte. I són conceptes vitals. I aleshores estem barrejant la idea de lo que la gent es pot permetre, que és un fet, tema de les habitacions.
Clar, clar, és que anem reduint els espais.
Exacte.
Cada vegada més.
Aleshores, i és una realitat, però estem barrejant models de vida que estan funcionant molt bé aquí i arreu d'Europa, o arreu del món, per als Estats Units també, amb necessitats econòmiques, que és un gran fet, que et pots permetre i que no.
Ja. Són 12:15 de la nit, ara ho hem de deixar aquí, no acabaríem aquesta conversa,
no acabaríem.
Però li agraïm a Juan Velayos que s'hagi apropat a la ràdio i hàgim tingut aquesta conversa també perquè bé, està bé poder tenir aquesta conversa i també veure altres mirades sobre aquest fenomen que ens afecta a tots i en el qual hi som tots d'una manera o altra implicats. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Sí, molt bé.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El compromís de BBVA i Banc Sabadell amb el territori. Carlos Torres Vila, president de BBVA.
Garantizamos durante 5 años el volumen de crédito a la inmensa mayoría de las pymes de ambas entidades en Cataluña, garantía que no tendrían en ausencia de esta operación.
Troba tots els compromisos a bbva.com. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com. Així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Quantes vegades hauries desitjat llançar el despertador per la finestra? Quants cafès necessites per ser persona? Matinar no és una missió senzilla. Però aquesta temporada tot serà diferent, perquè a Catalunya Ràdio arriben...
els matiners.
Salta del llit amb alegria i engega el dia amb el despertador que desperta els altres despertadors.
Us prometem que mai haureu desitjat tant llevar-vos a les 5.
De 5 a 6. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Una mujer lesbiana es una mujer embrujada.
Que va ser de les primeres, si no la primera, on va participar Eusebio Poncela.
La representació tiene que ser heterogènia.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Passen 12:45. Aquesta hora, potser, a la rotativa ja han arribat les portades. Lídia Tellez, bona nit.
Hola, Manel, sóc el Raül.
Ah, és el Raül sí. Avui tenim. Molt bé, Raül, com estàs?
Mira, aquí estem, ja a punt de començar.
Molt bé, us han arribat o què?
Sí, ja tenim algunes d'elles.
Va, per on comencem?
Mira, el diari Ara. El diari Ara, l'obertura la dediquen a l'OPA del BBVA i el titular que donen és el Sabadell respon amb més dividends per als accionistes. Uh-huh. La foto principal apareix el tema dels aiguats a les Pitiuses i diuen Eivissa demana ajuda a l'exèrcit pels aiguats. I també destaquen el tema del tema de Gaza, diu ampli supermundial, el pla de Trump per a Gaza.
Aquí, per tant, coincidim amb l'Ara, ho hem tocat tot. I el periòdico?
El periòdico, l'edició en castellà, també més o menys com l'Ara, el titular per això el dediquen a Europa, i diuen Europa i els països àrabes respalden el plan de Trump. La foto coincideix com l'Ara, també sobre el tema dels aiguats, i diuen diluvio en Eivissa. Vale? Surt aquí el tema de les tempestes que han tingut ahir, bàsicament. I també destaquen que la Unió Europea advierte por escrito que la ampliación del Prat debe garantizar los espacios naturales.
Molt bé, doncs, Raül, t'agraïm molt de nou que hagi sigut el nostre cap d'impremta des de Sant Fruitós del Bages a Imprinsa. Bona nit.
Bona nit.
Fins demà.
Fins demà.
I més portades que ens porta el Marc Güell aquí a l'estudi.
Sí, més temes similars, aquestes portades que ens explicava en Raül, La Vanguardia, que també obren amb el pla de Trump per Gaza, que guanya suports, però Netanyahu planteja dubtes. I en aquest cas, la foto destacada, la portada de La Vanguardia, és pel secretari de Guerra dels Estats Units, Peter Hegseth. Destaquen aquesta declaració, preparin-se per a la guerra, la intervenció que han fet davant de centenars de militars als Estats Units. Mateixa plantilla, pràcticament El País, que diu que Europa i els països àrabs donen suport al pla de Trump per Gaza. També la foto és pels militars dels Estats Units, però en aquest cas fan un altre enfocament. Diuen que el president dels Estats Units alerta d'una invasió interior. I aquí El País també expliquen avui el relat d'una víctima, relata la intriga contra el papa Lleó XIV. Han parlat amb una peruana que va patir abusos i expliquen aquest diari que una organització catòlica ultraconservadora conservadora la va fer servir per atacar el papa, doncs recullen aquí El País el seu testimoni. I El Punt Avui, que recorden que demà fa 8 anys de l'1 d'octubre, el llegat emocional de l'UO titulen voluntaris que van participar en el referèndum recorden amb emoció la jornada i es confessen desencantats amb el moment polític actual.
Doncs així són les portades de demà dels diaris que explicarem aquí a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info demà, Joan Rossinyol.
Doncs mira, demà estarem molt pendents de Dinamarca, perquè els líders europeus es reuneixen a partir d'aquest dimecres a Copenhaguen per discutir noves mesures contra Rússia i les violacions amb drons de l'espai aeri. De fet, avui la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha sigut molt clara, ha aixecat bastant el to.
We need to act now. Hem d'actuar ara. Europa ha de donar una resposta contundent i unitària a les incursions russes de drons a les nostres fronteres. I és per això que proposarem accions immediates per crear el mur dels drons com a part de la vigilància del flanc oriental.
Of the Eastern Flank Watch.
Mur dels drons, aquest concepte sí. Que ja va apareixent de manera reiterada i que es farà doncs com solemne en aquesta cimera que comença demà a Copenhaguen. Demà també parlarem molt de conceptes com soledat no volguda, de llistes d'espera de dependència, de discriminació per motiu d'edat, i és que demà, 1 d'octubre, és el Dia Internacional de les Persones Grans. I parlarem molt d'aquesta situació, de les persones de més edat. Hi haurà un acte a la plaça Sant Jaume de Barcelona, sota el lema Per una societat lliure d'edatisme. S'hi llegirà a les 12 del migdia un manifest que llegirà l'actriu Vicky Peña, doncs, amb aquest concepte, un manifest que arriba doncs demà amb més de 500 signatures, i això ens servirà aquí a Catalunya Ràdio doncs per poder posar sobre la taula aquestes qüestions que afecta doncs els més grans de la nostra societat i que a vegades doncs no sé si en parlem prou, no? I demà serà doncs una bona ocasió, un bon pretext per parlar-ne. I no sé si vosaltres sou lectors o quan éreu més petits, més joves del Petit Príncep.
Va caure,
i tant.
Doncs demà us parlarem del Petit Príncep, perquè és un dels llibres més llegits arreu del món, i ara, 82 anys després de la seva publicació, sortirà a les llibreries la primera continuació oficial d'aquesta història universal d'Antoine de Saint-Exupéry.
Vaja.
És arriscat, eh?
És arriscat, però té el vistiplau de la família, és a dir, ja. Per tant, és una continuació
està
oficial.
Està bé.
Sí, té un cert risc, però també té un interès.
I tant,
no?
I tant,
no tenen risc, són avorrides.
Tens tota la raó.
A veure com allà, sí. Ja llegirem les crítiques.
Demà us en donarem tots els detalls.
Gràcies, fins demà.
Adéu.
Doncs ha arribat el moment de tancar el setembre amb qualitat, eh?
Ja ho veuràs. Aquí món, perquè a més crec que hem tocat temes que l'han interessat força. La nostra oient misteriosa d'avui s'atreveix amb tot, grava vídeos informatius que penja a les xarxes, a Instagram, parla de molts temes variats, el capitalisme, l'avortament, l'empoderament de la dona, Gaza, el que està passant, els drets humans, no? És periodista, jo diria d'allò que se'n diu tot terrenya, ha treballat lluny de casa, no? També és una cosa que ens podrà explicar, sí. I li preocupa i molt el que està passant a Gaza. Fixeu-vos en aquest àudio.
Tengo la solución a la cuestión palestina. Voy a entrevistar a un israelí y un palestino que sean besties. Y ya está. La paz. Dame mi Pulitzer, ¿qué digo? El Nobel de la paz. Bueno, este tipo de historias que nos encantan a los...
Elena Sardà, bona nit.
Bona nit, gràcies per convidar-me.
Has anat apuntant moltes coses, eh? Però primer ens has de respondre la pregunta obligada, que és què has après.
Uf, moltes coses, eh? Me n'he adonat que no estic tan al dia com pensava en algunes coses, per començar, humilitat per davant. Però bé, com que no tenim molta estona, em quedo, per exemple, doncs, amb que a Eivissa mai ha plogut, mai... no ha plogut tant com avui mai... per mi és una frase molt important perquè ens ha de confrontar amb que les catàstrofes climàtiques cada cop seran més freqüents i més enllà de que és molt important tenir solucions i mecanismes per anar-les controlant i anar aportant solucions a la població, perquè les catàstrofes climàtiques com veiem inundacions o incendis, com també hem vist recentment, sempre les acaba patint més la gent amb menys recursos. A part d'això, hem d'entendre d'on ve tot això i ve d'una crisi climàtica que en el fons està generada pel dogma capitalista del creixement infinit. O sigui, si continuem alimentant la idea de que l'única manera de tenir una economia és que l'economia creixi, doncs com si hi haguessin recursos infinits quan vivim en un món on els recursos són finits, sembla una equació molt fàcil, 1 + 1 = 2, però tot i així vivim en un sistema que va absolutament en contra d'aquesta idea. I hem d'alimentar constantment aquest monstre, diguéssim, del capital, com parlàvem ara recentment amb la vivenda, i jo el que veig és que comencem a pensar en alternatives postcapitalistes d'una manera molt seriosa, o la pregunta com seran les ciutats del futur, per mi són inevitables. O sigui, que no es poden evitar, diguéssim, a més d'inevitable aquest futur.
Les dues,
però
les dues. Sí.
Llavors estic una mica preocupada, francament.
Helena Cerdà, la podeu veure l'està passant i recomanem seguir-la també a les xarxes perquè, per exemple, a Instagram hi ha uns vídeos que fa molt potents i un concepte que es repeteix, que a veure si ens pots explicar breument, el de justícia decolonial.
Sí, és que és un tema que a mi m'apassiona des de que ja porto 7 anys treballant amb Al Jazeera i a Jota Plus la nostra audiència és majoritàriament latinoamericana i he pres moltíssim de les companyies mexicanes i d'altres països latinoamericans del pensament decolonial perquè crec que és una assignatura molt pendent a Occident. I tot i que jo crec que ara estem en un moment molt interessant de conversa de l'opinió pública per tot el que està passant en Palestina, doncs de fet, no tot i que, sinó justament com que estem en aquesta onada de parlar de Gaza, de parlar de Palestina, crec que és l'oportunitat per aprendre i enfocar-ho d'una manera decolonial. És a dir, d'entendre com la manera en què hem vist els pobles colonitzats, com per exemple Palestina, però tants altres, com Llatinoamèrica i com molts altres països àrabs, la manera com hem vist aquestes poblacions, com les hem deshumanitzat, aquesta és la nostra visió colonial, o sigui, les hem categoritzat com a persones que mereixen menys drets que els europeus o que els estadounidens blancs, és això el que està a l'origen d'aquest genocidi. És a dir, que ara és moment d'informar-se més que mai, clar que sí, a més de la urgència de frenar aquest genocidi, de posar tota la pressió possible a l'estat genocida d'Israel, crec que és moment perquè la gent s'informi sobre què és el sionisme, per què es diu que el sionisme és racisme, per què no té res a veure amb l'antisemitisme, per què hi ha tants jueus antisionistes ara mateix als carrers, a la flotilla, posant el cos a les manifestacions, fent boicot, i que la gent entengui d'una vegada per totes que si no ens desfem d'aquest pensament colonial, que també ho parlava, per cert, Edward Said, recomano moltíssim La qüestió palestina, que és un llibre de l'Edward Said, i Orientalisme, si no ens desfem d'aquesta construcció que tenim del món, no hi haurà mai una pau veritable o duradera o que duri, perquè no hi haurà una pau justa. Llavors, per més peripècies que facin des d'Occident, com ara vol fer Trump, amb aquesta pseudo-solució que està oferint, la veritat és que si no humanitzem radicalment tots els pobles colonitzats, no aconseguirem la pau.
Clar, humanitzar aquests pobles, quan Trump fa 4 dies parlava de fer un resort, una riviera a la zona de Gaza.
Exacte, que per mi jo connectava, salvant les distàncies, però la ideologia darrere d'això, del capital per sobre de les persones, no és tan diferent de la ideologia que defensen esdeveniments com The District. O sigui, el que vull dir és que si no tallem ja, o sigui, ha de ser una conversa molt variada i molt diversa, però si no tallem ja o sigui, la part que tenim com de religió amb el capital, hi ha una part inqüestionable, sembla, que és que el capital, com que ens donarà riquesa a tots, se suposa, és inqüestionable que hagi de ser la principal font de que mogui l'economia, per exemple, o que sigui l'incentiu principal de la nostra societat.
El motor, no?
Sí, i és, en el fons, això el que està movent l'imperialisme capitalista avui en dia, perquè Estats Units, en el fons, l'imperi d'Estats Units busca una acumulació de capital, com totes les altres potències, però l'hegemonia que té avui en dia, econòmicament i militarment, als Estats Units, és la que ha permès que hi hagi un genocidi a Palestina. O sigui, jo crec que hem d'anar unint els punts que ens connecten amb els pobles oprimits i el que tenen en comú les persones persones que estan desnonant, amb les persones que estan desplaçant forçosament, doncs això, les forces de l'interès privat i l'interès d'uns quants governs que estan sent còmplices d'aquesta situació.
M'ha agradat molt la idea unir els punts que al final no tenen tanta connexió.
Total.
Doncs el tema que ens acompanya a la sortida del Catalunya de nit i del dia i del setembre aquesta setmana és de Big Thief, es diu Incomprehensible, incomprensible, i sí, de vegades se'ns fa difícil entendre-ho.
Anem acabant el programa i, com sempre, l'acomiadarà a la nostra oient misteriosa. Avui és l'Helena Cerdà. Busqueu-la, busqueu les xarxes, el seu perfil d'Instagram és altament recomanable. Helena, aquest micròfon és per tu. Tu acabaràs el programa, tu mateixa. Val. Bona nit i gràcies, eh?
Moltes gràcies, doncs ens acomiadem. Jo us recomano que llegiu Eduard Said i que llegiu Els secrets de la vivenda de Jaime Palomera, per exemple, entre moltes altres coses. I una... molta força a la gent de la flotilla, que, com va dir Francesca Albanese, sou els anticossos d'una societat sana. O sigui, la gent que resisteix avui en dia al genocidi i al feixisme arreu del món són molt necessàries, molts ànims i molta força.